Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Una notícia d'última hora. L'Audiència Nacional torna a decretar presó per Xavi Duch, un dels CDR sabadellencs detinguts al 23S. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La resolució s'acaba de saber fa pocs minuts després que quatre dels CDRs arrestats en l'operació Judas hagin declarat avui davant del jutge arran de la nulitat decretada ahir dels autos de presó. Des d'Alerta Solidària Defensa de la Causa ja es mostraven pessimistes i consideraven poc probable que els arrestats sortissin en llibertat.
La Comissió de la Convivència de l'Ajuntament té obert 5 casos per xenofòbia, homofòbia o racisme, tot plegat després que aquesta setmana s'hagi donat per tancat un que s'arrossegava des del 2013, el d'un neonazi acusat d'odi pel seu blog Despierta Europa.
Ja hi ha sentència ferma pel bloguer sabadellenc, 2 anys i mig de presó, una pena de 3 anys més baixa del que demanava el fiscal. Tot i això, no hi arribarà a ingressar. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, assegura que és dels pocs casos que arriben als jutjats.
Alguns d'ells sí que és veritat que s'han resolt per la via de la intermediació i altres no han progressat, però perquè massa sovint doncs, la víctima, per desgràcia, no desestima també continuar endavant, i ja sigui per desconfiança o per por. Jo crec que aquest també és un element que també dèiem ahir, i crec que també hem de posar-hi molta pedagogia en aquest sentit, el no tenir por i que la gent sigui capaç de denunciar qualsevol tipus de discriminació que pateixi, sigui per racisme, per homofòbia, per xenofòbia, sigui per qüestió de diversitat religiosa, sigui per gènere o bé sigui per diferents tipus de religions.
Des de la posada en marxa de la Comissió de Convivència s'han gestionat 10 casos de xenofòbia, homofòbia o racisme.
En esports, Fernando Pajarero es mostra satisfet d'haver recuperat la titularitat al Centre d'Esports Sabadell.
En l'últim partit dels Arlequinats, el central ha pogut tornar a ser titular per primer cop des de la 7a jornada contra l'Olot. Ara està pendent de quina és la intenció del tècnic Antonio Hidalgo de cara al partit contra l'Ebro d'aquest diumenge a les 12.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 9 graus al centre de Sabadell, temperatures que es mantenen estables en els últims dies. Hem d'esperar més fred? Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Tarda tranquil·la des d'un punt de vista meteorològic, amb el cel mig ennuvolat per aquests núvols que tan sols entrenyinen el sol. Al llarg de la tarda, però, la nuvolositat s'anirà fent més compacta de sud-oest a nord-est. Al final de la jornada, el cel quedaria més ennuvolat a la meitat oest del territori, mantenint-se aquests núvols alts i mitjans a la resta del territori. El litoral i el prelitoral central i sud sí que la nuvolositat s'anirà fent cada cop més compacta també, i no descartem en aquest sector fins i tot que al final de la jornada es pugui produir algun petit ruixat que seria poc important. La temperatura màxima avui semblant o lleugerament més baixa. El vent es mantindria de component sud al litoral. La resta seria fluix i de direcció variable. De cara a demà el cel romandrà molt ennuvolat al matí amb algunes precipitacions al litoral i prelitoral i també a punts del nord-est del territori. Després, la nuvolositat s'anirà trencant d'oest a est i al migdia el cel quedarà cobert per aquests núvols novament alts i mitjans. També hi haurà núvols de retenció al vessant sud del Pirineu i el Pirineu Occidental. Al final del dia, la nuvolositat tornaria a augmentar pel sud del territori. Demà, temperatura mínima més alta, temperatura màxima també més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres a Sant Quirze en sentit Manresa, 2 quilòmetres a Ripollet, també en sentit nord, i 4 quilòmetres i mig a Montcada per anar cap a Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, 1 quilòmetre de retencions a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord. Ja pel que fa a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt trobem trànsit dens entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Passant pràcticament 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria amb aquesta notícia d'última hora amb què començàvem el Notícies Vespre. L'Audiència Nacional decreta de nou presó preventiva per als 4 membres del CDR que avui han declarat davant del jutge. Entre ells hi ha el sabadellenc Xavi Duch, que d'aquesta manera torna sota del Real després que la sala d'apel·lacions de la Cambra Judicial acceptés ahir un recurs de les defenses que obria la porta a una possible posada en llibertat de 4 del CDR empresonats fa un mes.
Les defenses havien presentat un recurs on consideraven que no s'havia garantit el dret a defensa dels seus clients, unes consideracions que van ser compartides ahir per l'Audiència Nacional, qui va acceptar aquest recurs de les defenses. Aquest migdia, els quatre detinguts han tornat a declarar davant del jutge Manuel García Castellón, qui finalment ha acordat presó preventiva de nou per als quatre detinguts. Precisament avui, l'Audiència Nacional ha rebutjat a mitja tarda aquest mateix recurs, que en aquest cas havien presentat les defenses de dos CDR restants, entre ells el sabadellenc Jordi Ros.
Encara en l'àmbit judicial, ja hi ha sentència ferma pel neonazi sabadellenc acusat de difondre missatges d'odi per internet. Jesús A. ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó per alimentar el blog Despierta Europa, un cas obert des del 2013. La pena definitiva, 3 anys més baixa del que demanava el fiscal antiodi de Barcelona, s'ha fet oficial fa pocs dies, segons ha confirmat avui a Ràdio Sabadell la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, Marta Morell.
El cas del neonazi sabadellenc, al qual la Policia Nacional va confiscar armes de tot tipus a casa seva, és un dels 10 que han arribat a la Comissió de Convivència de l'Ajuntament des de la seva creació per racisme, xenofòbia o homofòbia. Morell admet que la irrupció de les xarxes socials ha facilitat que els casos de racisme, xenofòbia o homofòbia saltin a la llum.
La gent potser no es vol adreçar a posar una denúncia perquè té por, potser la gent no es vol adreçar a venir a l'Oficina de Drets Civils perquè té por, però jo crec que si ja fa una denúncia públicament a les xarxes socials, d'alguna manera aquella persona jo crec que també ens està demanant ajuda, i jo crec que de la manera que actualment estem en la societat de la informació, això no se'ns escapa cap ni un, les xarxes socials moltes vegades és una manera on la gent s'expressa lliurement, i jo crec que denunciar-ho a les xarxes socials ja és un primer pas endavant per dir m'estan discriminant, en aquest cas per raó de per un clar cas de racisme, sembla ser que ha passat amb el cas del WAC.
Morell ha donat a conèixer aquestes dades coincidint amb la presentació de la commemoració del Dia dels Drets Humans de la ciutat. En aquesta ocasió, una 50ena d'entitats i col·lectius s'han involucrat en el disseny del programa d'actes que està en marxa des de l'11 de novembre i s'allargarà fins al 21 de desembre. Entre les 38 propostes incloses al programa, en destaca el mural per al dret al medi ambient, que es pintarà al Parc del Nord el 10 de desembre al matí.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
En política, el diputat sabadellenc Joan García reconeix que Ciutadans ha comès errors estratègics per haver estat tan durament castigats a les eleccions del 10-N. De totes maneres, també considera que la conjuntura política ha desgastat la seva formació i el seu líder, el dimitit Albert Rivera. Assegura que ara s'obre un període per fer autocrítica fins al mes de març, quan hi haurà un congrés per escollir nova presidència. Ha estat entrevistat al programa El Cafè de la Ràdio.
Hi ha hagut errors estratègics durant aquests mesos, i també és veritat que la situació política ens ha portat a que hi hagués, i això crec que és innegable i tothom a dia d'avui ho diu, una campanya precisament contra una posició política, una de les diguéssim, un dels partits nacionals, i sobretot contra el seu líder, que també ha fet que arribéssim amb una força molt més disminuïda a aquestes eleccions.
García ha abordat diversos temes d'actualitat que són ara mateix sobre la taula.
Per exemple, el relleu al capdavant de Ciutadans. El sabadellenc no ha amagat que la seva preferència és Inés Arrimadas, qui ja s'ha postulat per prendre el relleu a Rivera. Sobre els pactes postelectorals, García descarta donar suport a l'acord entre PSOE i Podem perquè considera que crearà inestabilitat al país. Posant el focus sobre la política catalana, ha criticat el govern Torra, qui acusa de no fer política més enllà de tiar la confrontació entre ciutadania i administracions.
Creiem que el període Torra o el govern Torra està acabat, o sigui, no, de fet, no, ni ha començat a fer una acció de govern com hauria de fer un govern autonòmic amb un munt de competències com té el català, i crec que el que ha de fer és plegar, o sigui, no crec que hem d'esperar a que un jutge l'inhabiliti.
Sobre el govern de coalició de Sabadell, ha lamentat que el PSC no busqués més estabilitat amb un pacte amb Ciutadans.
Encara en política, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, vol que la Comissió Europea contribueixi a la construcció d'un equipament cultural i pisos per joves a l'actual mercat de Campoamor. En una visita a Brussel·les, acompanyada del tinent d'alcaldessa Pol Gibert i la regidora Mar Molina, Ferrés ha presentat el projecte i ha demanat assessorament tècnic i fons econòmics per fer-lo possible.
En aquest sentit, Ferrés apunta que durant el 2020 i el 2021 arribaran noves ajudes europees i l'objectiu de la visita d'avui era que el projecte ja estigués ben posicionat quan arribessin.
I a l'anunci nosaltres el que hem fet és reconduir els recursos cap a altres projectes que estan en marxa, en aquest cas concretament cap a la fàbrica Sallarès 10, perquè aquí hi ha uns terminis d'execució, i per tant ara el que hem d'anar a fer amb el projecte del mercat és tornar, doncs, en aquest cas a definir amb Europa, doncs, aquest projecte, no? I de fet per això, doncs, ho hem anat a fer ja ràpid, perquè aquests fons europeus doncs començaran a sortir, doncs, aquest 2020 i de forma molt més intensa en el 2021, i per tant jo crec que Sabadell hem d'estar més que ben posicionats en aquest àmbit.
Més enllà del projecte del mercat de Campoamor, Ferrés també ha traslladat a la Comissió Europea la voluntat de sumar-se a la xarxa de ciutats verdes i impulsar mesures per millorar la qualitat de l'aire.
Formar part d'aquestes ciutats verdes i, per tant, de dir, escolta, mirar altres experiències en altres municipis europeus de dimensions similars a Sabadell, doncs accions que s'han dut a terme i, de fet, ja ens han posat a la disposició des de la pròpia comissió experts mundials en aquests temes, doncs, perquè ens puguin venir a assessorar a Sabadell. Jo crec que és una bona notícia, doncs, que la nostra ciutat pugui tenir els millors científics i les millors ments, diguem, que en aquests moments estan en agenda mundial, doncs, per venir també a analitzar la nostra ciutat i veure com podem millorar.
En aquest sentit, també s'ha demanat la col·laboració europea per transformar l'entorn del riu Ripoll.
Fira Sabadell xifra més de 47.000 els assistents a la instal·lació de la Gran Via rebuts durant el 2019. El recinte firal també ha acollit congressos, certàmens i actes de més de 400 empreses durant aquest mateix any. Són dades que s'han donat a conèixer en el 26è Congrés de Fires de Catalunya que s'està celebrant a Sabadell. Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, ha remarcat quins són els objectius de Fira Sabadell.
El que perseguim bàsicament és que Fira Sabadell esdevingui un element de dinamització econòmica local i de promoció de la ciutat. I alhora que sigui també un ús per a determinades activitats socials i culturals. Alhora, treballem també per ser un emplaçament reconegut en el sector firal de Catalunya. Per això, poder acollir el Congrés a casa nostra i compartir experiències enriquidores se situa en línia amb la nostra voluntat de creixement i millora de la competitivitat.
Una fira, però, que també vol fer un canvi de rumb.
Així és, González ha explicat que el recinte de la Gran Via s'enfronta a un replantejament de la seva funcionalitat per tal que la Fira Sabadell esdevingui una instal·lació de referència.
Dir-vos que ens trobem en una fase de procés de canvi. Aquesta fira acull moltes fires molt interessants, però creiem que, tal com ens han explicat a la ponent que hem tingut a la primera exposició, creiem que hem d'anar més enllà i Fira Sabadell vol renovar-se, vol ser més creatiu i vol anar més enllà. Per tant, continuarem treballant en aquesta línia.
En aquest congrés també s'ha donat a conèixer el calendari firal del 2020. En total, Catalunya acollirà més de 462 fires, un 28% de les quals s'instal·laran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Si mirem la temàtica d'aquestes fires programades per l'any que ve, podem comprovar que un 28% seran multisectorials, un 24% seran dedicades a l'alimentació i el 16,5% seran fires d'artesania.
Notícies del dia. Aquest divendres se celebra la segona edició de la Translaboral.
És una jornada per acabar amb la transfòbia al món laboral i revertir les preocupants dades que presenta el mercat de treball en relació al col·lectiu trans. Un 70% està a l'atur. Durant la jornada hi haurà diverses taules de treball per fixar objectius concrets, com explica Eudald Griera del Telecooperatiu.
I d'intentar treure, diguéssim, d'aquestes taules, amb una dinamització, etc, aconseguir reptes concrets que puguem quantificar amb solucions o amb indicadors d'allò d'aquí al desembre del 2020.
En una entrevista al programa Al Matí, algunes persones trans han descrit casos de discriminació que han viscut al seu lloc de treball.
El Teatre Principal acull aquesta tarda una nova sessió plenària del Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell.
Un òrgan que viu en aquests moments el seu procés de renovació pel que fan cada vegada un cop a l'any. L'elecció dels nous infants va sortir d'un sorteig públic celebrat dimecres passat. Precisament durant la sessió plenària d'avui, els nous membres acceptaran el càrrec com a consellers. El ple, que ha començat a les 6 de la tarda, coincideix amb el Dia Universal dels Drets dels Infants i amb el 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants.
Les millores en seguretat no arriben a la R4 de Rodalies, que passa per Sabadell.
Un any després del descarrilament d'un tren a Vacarisses, en el qual una persona hi va perdre la vida i 49 van resultar ferides, el procediment judicial per esclarir els fets continua obert i l'R4 segueix esperant les millores en la seguretat. Els ferits diuen que s'han sentit abandonats i els alcaldes dels municipis afectats expliquen que la comunicació és nul·la tant amb Adif com amb Renfe. El pla de xoc a la línia, que s'havia presentat a principis d'estiu, encara és una incògnita.
Un indici de la proximitat del Nadal a la ciutat és el fet de poder veure ja la panera de la Fundació Privada Tendis a l'aparador del Xaviot. La rifa arriba ja a la seva 8a edició, sempre amb el suport de Sabadell Comerç Centre, i enguany hi han col·laborat prop d'un centenar d'establiments, incorporant regals que van des d'un creuer, un Apple Watch, una tablet, un patinet elèctric, un pernil i moltíssimes coses més.
En les edicions anteriors s'han captat més de 80.000 euros. Montserrat Estrada, gerent de la Fundació Tendis, diu que el sorteig es farà el 27 de desembre davant de notari.
El sorteig aquest any el farem, sempre ens agradava, el fèiem el 28 de desembre, no? Sant Innocents, la panera ha tocat sempre perquè precisament controlem i entren només el sorteig que el fem davant de notari perquè sigui així els números que segur que hem venut, i us asseguro que surt i molt ràpid, i ens agradava, no? Va ser casualitat el 28 de desembre Sants Innocents, aquest any se'ns escau un dissabte, per tant el sorteig serà el 27 de desembre, en aquest cas ho fem davant del notari Enric de Bustillo Pont, d'aquí de Sabadell.
L'Escola Illa ha fet el disseny del cartell. Es vol recaptar 18.750 euros a través de 7.500 butlletes que es poden adquirir a un preu de 2,50 euros als establiments adherits. A més, a Tendis s'instal·larà a la plaça del Doctor Robert el segon i tercer cap de setmana de desembre per vendre números. El que reculli servirà per donar resposta a les necessitats i atenció de la persona amb discapacitat intel·lectual i també les seves famílies que realitza la Fundació. Núria Virgili, responsable de comunicació i captació de fons de Tendis, explica que en cada edició es busquen noves col·laboracions.
Una cerca anual de noves col·laboracions per incrementar, sobretot, la qualitat i el valor de la panera, que al final aquest és l'objectiu. Perquè et facis una idea, exposem la panera, pues això, mitjans de novembre, i nosaltres des del mes de juny ja treballem amb aquesta cerca, i això, i portem ben bé 4 o 5, 6 anys que el nombre de comerces van entre els 90 i els 100, a part de les persones particulars de dintre de l'entitat i de fora, que també hi participen, sobretot amb el que seria de lot de productes gastronòmics.
A part dels menús gastronòmics, també hi ha firmada pels jugadors que la porten una samarreta del Centre d'Esport Sabadell i una altra del Barça.
Solidari, sedentària, adversària, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula el Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, el Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, i comencem parlant de política, perquè Esquerra Republicana consultarà la seva militància al sentit de vot a la investidura de Pedro Sánchez.
Segons ha avançat el periòdico i ha confirmat l'ACN, es preguntarà si les bases d'Esquerra estan d'acord en rebutjar la investidura de Sánchez, si no hi ha un acord per abordar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat en una mesa de diàleg.
Una quinzena de membres de la Comissió Executiva de Catalunya en Comú dimiteixen per l'acord amb el PSOE del 155.
Els dimissionaris, tots els membres dels corrents d'Esbordem i anticapitalistes a l'executiva, critiquen l'allunyament constant de l'òrgan de direcció de l'ideari de l'abril del 2017.
Precisament Ada Colau, Jéssica Albiach i Candela López seran les coordinadores de Catalunya en Comú.
L'alcaldessa de Barcelona, la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem i la primera tinenta d'alcaldia de Castelldefels seran nomenades coordinadores nacionals de la formació. Les tres dirigents encapçalen l'única candidatura que s'ha presentat en el procés intern de l'espai per renovar els òrgans de direcció. Segons ha explicat l'organització en un comunicat, en no haver-se inscrit cap altra llista, la candidatura serà proclamada guanyadora el proper 2 de desembre.
En l'àmbit judicial, nova condemna contra la Manada.
L'Audiència de Navarra ha condemnat Antonio Manuel Guerrero i Alfonso Cabezuelo, dos dels 5 membres de la Manada, a 3 anys i 3 mesos de presó i a 5.600 euros de multa per un delicte contra la intimitat per enregistrar amb els seus telèfons mòbils la violació de Pamplona. Els dos acusats van enregistrar 7 vídeos i van fer 2 fotografies de la violació grupal en la que van participar ells i els altres 3 membres de la Manada al Sant Fermín del 2016 i per la qual el Tribunal Suprem els ha condemnat a 15 anys de presó.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Fernando Pajarero torna a escena al centre d'esports. El central arlequinat va recuperar la titularitat contra el Nàstic de Tarragona per l'ascensió de Gregor Sierra i com a ex de l'Ebro, pròxim rival del Sabadell, ha protagonitzat la roda de premsa d'avui. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Un Fernando Pajarero que va perdre el seu lloc en l'11 en detriment de l'Eixcoc des de la setena jornada contra l'Olot, que el malagueny no era un dels escollits per Antonio Hidalgo. Tant el tècnic arlequinat com el porter Ian Mackay van elogiar la seva actuació davant el Nàstic. Que aquestes eren les sensacions de Pajarero.
Contento porque bueno, después, como tú bien dices, estaba varias semanas sentado en el banquillo, a nadie le gusta eso, ¿no? Pero contento porque, sobre todo por la victoria y volver a coger esa sensación, esa confianza, ¿no? Y como bueno, y después de que el mejor portero de la categoría te diga que jugaste bien, pues bueno, pues también es de agradecer, ¿no? Pero como tú bien dices, que es importante coger confianza y está enganchado en el equipo y está preparado.
A l'Ebro, Pajarero va rendir a un bon nivell durant 2 temporades. El central andalús guarda un bon record del seu pas per Saragossa. Ara l'altre conjunt arlequinat del grup juga al Pedro Sancho i no a l'Almozara, però Pajarero també el coneix.
Lo he visto, es un campo diferente, mucho más grande que l'Almozara es muy pequeñito, es un campo mucho más grande y el césped está un poco mejor. Entonces yo creo que allí el estilo de fútbol que nosotros hacemos creo que nos puede venir bien.
El club, d'altra banda, ha venut 40 entrades i 32 places d'autocar per aquest desplaçament de diumenge a les 12. D'altra banda, aquest migdia s'ha fet oficial l'horari de la quinzena jornada. El duel entre el Centre d'Esports i l'Egea s'avança el dissabte 30 de novembre a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta per motius televisius.
El femení del Centre d'Esports comença a treure el cap a Preferent. Dissabte a Manlleu, les arlequinades van sumar la seva segona victòria consecutiva, en aquest cas per 3-4 amb un nom destacat, el del Coutar Tequitequi.
La davantera amb Gravina s'ha convertit en la pitxitxi de la categoria amb 14 dianes i una espectacular mitjana d'1,8 per enfrontament. A Manlleu, Cautar va fer el pòquer de gols de l'equip en menys de 45 minuts.
La verdad que el otro día estuve comentando con el míster que la verdad que para mí personalmente ha sido un principio de una temporada más que muy bien, no me lo esperaba. Y bueno, y también gracias al equipo.
Gràcies als últims 6 punts, el Sabadell s'ha situat 13 a la Lliga, una situació que contrasta amb l'únic punt de 21 possibles en les 7 primeres jornades. Les Dissam i la Zuzi rebran a Olímpia aquest diumenge a les 12 la Fundació Esportiva Cornellà, equip de mitja taula de Preferent.
Compte enrere per la Supercopa d'Europa femenina de waterpolo que es disputa dimarts a Canllong i que es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell. Avui s'han incorporat als entrenaments de l'Astralpool Natació Sabadell els dos reforços canadencs.
Es tracta de Mònica Egens i Gurpreet Sohi, que estaran a disposició de David Palma per jugar dissabte contra el Medi, aquesta final europea contra l'Horizonte i també durant la segona fase de grups de l'Eurolliga, que s'organitzarà el cap de setmana següent a Canllong. Laura Ester, portera de l'equip, confia que l'adaptació sigui ràpida.
Ja els han començat a enviar vídeos més o menys una mica les jugades que fem perquè no estiguin tan perdudes, però bueno, això, jo crec que són dos grans jugadores que ho agafaran de seguida i no tindran problemes.
Una Laura Ester que hi va tenir un paper capdalt en el triomf d'Espanya contra Hongria en el segon partit de la Lliga Mundial disputat a Canllong. La portera de l'Astralpool va aturar tres llançaments a la tanda de penals. El combinat de Mikioka va sumar dos punts en un partit que tenia dominat en el tercer quart per 8-1, però que es va deixar remuntar amb un parcial de 0-7 de les Masiars.
El Sabadell Rugby Club acarona l'històric ascens a Divisió d'Honor Catalana gràcies al triomf per 20-15 contra el Manresa. Els arlequinats dependran de si mateixos a la darrera jornada per acabar entre els quatre primers del grup.
Contra els del Bages, un assaig de Francesc Ferraz a les acaballes va deixar el rival sense temps de resposta. En cas d'haver guanyat amb la bonificació ofensiva, l'ascens era matemàtic, però el tècnic Fran González es dona de moment per satisfet.
Depenent de nosaltres mateixos, a més, a veure, lo important era guanyar. Evidentment, si guanyàvem amb bonus ja estaven dintre, però lo important d'avui era guanyar. De totes maneres, és una fita històrica. És la primera vegada que Sabadell està en una situació de poder lluitar per estar a la Divisió d'Honor Catalana i és molt important.
El masculí del Sabadell Rugby Club intentarà rematar la feina dissabte quan faltin 10 minuts per les 6 al camp del Químic. A la Roureda, la festa va ser doble amb la classificació del femení per les semifinals de tercera catalana. Tot gràcies a un triomf en el derbi contra les Carboneres per 32-5. Rubén Montes és el tècnic de l'equip.
Muy contento, equipo nuevo, con muchas jugadoras nuevas, empiezan a sumar veteranas, las nuevas se van adaptando, sí, esperábamos que fuéramos creciendo y la idea era que en la segunda vuelta empezáramos a ver resultados y nos han venido un poquito antes.
El FEM Vallès, fusió del Sabadell i el Granollers femení, es veurà les cares amb el Barça a les semifinals. El partit tindrà lloc el cap de setmana següent a la Teixonera.
Iker Pajares ha caigut eliminat a la primera ronda del St. George Hill de Londres, l'últim torneig que disputava en aquest 2019 del circuit PSA. L'esquaixista sabadellenc tornava a la competició després del desafortunat incident de la setmana passada que va provocar la seva desqualificació en el Mundial de Doha.
A la capital britànica s'enfrontava el veterà esquaixista francès Mathieu Castagnet, antic número 5 mundial. Tot i dominar per 6-9 en el tercer set, amb 1-1 en el marcador, el del Malibu Esportiu va acabar cedint en poc més d'una hora. En declaracions a Ràdio Sabadell, Pajares ha lamentat l'hora d'inici del partit.
Vam jugar molt tard, vam ser l'últim partit de la jornada, van començar els partits a la 1 del migdia, jo jugava a les 9 de la nit, que era l'últim partit, i al final vam acabar jugant passades les 10, que per mi ja eren les 11 aquí a Espanya, i costa d'activar el cos, no? Aquestes hores el cos ja està dormint i costa mantenir el cos despert i preparat per un partit d'aquests. Anava preparat, inclús vaig sopar abans de jugar i vaig preparar el partit el millor possible, però hi ha coses que per més que te les preparis i les treballis no són cosa teva.
Abans de tancar l'any, Pajares encara disputarà unes quantes lligues internacionals i sobretot el Mundial de Seleccions, que tindrà lloc a Washington del 14 al 21 de desembre.
En bàsquet, en cadira de rodes, el Global Bàsquet ha patit la derrota més àmplia de la temporada Primera Divisió. En la seva visita al Servigés, l'equip d'Òscar Trigo va caure per un contundent 72-46.
El moment clau va tenir lloc a la represa. En els 5 primers minuts del tercer quart, el Global només va anotar una cistella. Dissabte reben un altre Osdu de rossegar, com és l'UQAM Murcia, empatat a 3 victòries amb el conjunt de Burgos. Trigo demana ser realistes.
Nosaltres hem de ser realistes aquesta temporada. En principi, per nosaltres, els 3 partits que ens veníem, Ferrol, Burgos i Múrcia, som equips que ens han de fer créixer des de dintre, no? Per nosaltres és més important les sensacions que l'equip és competitiu durant tot un partit que no el resultat definitiu. Per què? Bueno, doncs perquè tenim clar que aquesta temporada, malauradament, tenim molts números per estar en la fase d'ascens.
L'equip sabadellenc és sisè ara mateix amb una victòria en quatre jornades. Dissabte, horari habitual, a 6:45 del vespre, es disputa el Global UCAM al Pavelló del Nord.
I el Creu Alta Sabadell en vol s'ha plantat al quart lloc de la Lliga Catalana.
L'equip arlequinat acumula 3 victòries consecutives, l'última per 31-28 contra el filial del Bordils. Els creualtencs són un dels 3 equips empatats a 10 punts, a 2 del Gavà, que és segon, i a 4 del Terrassa, nou líder de la Lliga. Dissabte a les 6, al Pavelló Joan Sapé visitaran un Vilamajor, que és 8è, però només 2 punts d'aquest Creu Alta.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 de novembre. Recordant-vos que, com sempre, tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb l'Amunt al Taló. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.